Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 16 de març de 2026. Des de Ràdio Vilafranca, una càlida benvinguda a tots els oients en nom de l'equip repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio. Comencem el matí fent 5 cèntims del que anireu escoltant al llarg d'aquestes properes 3 hores fins les 12 del matí. D'aquí uns instants, la roda d'actualitat, una eina bàsica i ràpida per saber com es desenvoluparà la setmana a les nostres comarques. A 9:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, aquests primers 5 minuts de 3 repartits al llarg del matí per saber què passa. A continuació d'aquest primer flash, a 5:15 i 6, els esports. Resultats, marcadors dels equips de casa aquest cap de setmana i l'anàlisi. I, com sempre, la veu dels protagonistes. A Sant Martí Sarroca n'estan preparant una de grossa. Volen fer un rècord de dictat. És una iniciativa de la Biblioteca Neus Català i de l'Ajuntament i avui ens l'explica el director de la Biblioteca, el Miquel Forns, a l'actualitat a 10:06. A 11:15, de nou 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius que ens posen al dia de com avança aquest dilluns. Aquesta setmana estrenem la primavera i a 11:15 ens visita el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, amb una llarga llista de tasques que toca fer sí o sí amb l'inici del bon temps i de la primavera. Des d'adobar, acabar de podar, si no ho hem fet, ens explicarà com fem la poda en verd, plantar, què plantem, quines flors, què plantem a l'hort. Serà a partir de 11:15. Obrirem la tercera hora a 11:06 amb el Pere Martí i el seu feinejant amb la filosofia. Aquest KitKat, aquest petit oasi que, més enllà del brugit, ens permet reflexionar, fer-nos preguntes sovint incòmodes i moltes vegades sense una resposta definitiva. Molt i molt recomanable. A 11:15, últim flash informatiu d'aquest matí. Són 3, a 10:02, a 11:02 i a 12:02. I en aquest darrer ja intentem explicar com va acabant aquest matí de dilluns a les nostres comarques i municipis a l'Alt i al Baix Penedès. I acabem còmodes al divan perquè tancarem aquest dilluns 16 amb el Com sé tu a càrrec de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Aquestes són les veus amb nom i cognom i les propostes que ompliran de sentit aquest matí de dilluns 16 de març a l'antena del Penedès en xarxa. Ens acompanyes i serem fins les 12, 3 hores per endavant. La roda d'actualitat amb la qual engeguem setmana cada dilluns és el nostre full de ruta per començar amb bon peu sempre una nova setmana. Una roda, doncs, que aquest dilluns 16 obrim a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que ja s'han iniciat les obres de construcció del nou camí de vianants a la sortida de Sant Sadurní a la C-243 cap a Vilafranca, que connectarà el camí de Rocabruna amb Can Batista. La nova infraestructura permetrà millorar la mobilitat sostenible i reforçar la seguretat i la convivència entre vehicles i vianants en els accessos al municipi. També contribuirà a fomentar els itineraris saludables i la connexió amb la xarxa de camins del municipi veí de Subirats. L'actuació té una durada prevista de 4 mesos i compta amb un pressupost de licitació de més de 328.800 euros. El tram d'intervenció tindrà una longitud aproximada de 270 metres. Durant el període d'obres es mantindrà la circulació de vehicles en els dos sentits, tot i que es podrà produir alguna afectació puntual al trànsit amb reduccions temporals de l'amplada de la calçada i limitacions de velocitat per garantir la seguretat. Pel que fa a la mobilitat a peu, el marge sud de la via quedarà totalment inaccessible i per motius de seguretat es prohibirà també el pas de vianants en aquest sector mentre durin els treballs. D'altra banda, avui comencen per una banda les inscripcions pel dinar de la gent gran, que tindrà lloc el dilluns 6 d'abril, dia de Pasqua, i per una altra banda, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acollirà la presentació del mapa de patrimoni cultural de Sant Sadurní. La Diputació de Barcelona, a través de la seva oficina de patrimoni cultural, presentarà aquest mapa que ha lliurat el consistori. L'eina permet identificar, descriure i valorar la riquesa cultural i natural del municipi amb l'objectiu de facilitar mesures de protecció, conservació i recerca, així com planificar la difusió social del patrimoni. Dimecres, també a la Biblioteca Municipal, tindrà lloc la presentació del Club de Lectura de Reflexió Crítica en Present, una iniciativa que proposa un espai de lectura compartida i pensament crític per reflexionar sobre el món actual i el ritme de vida quotidià. El club es reunirà un dimecres al mes de 6:45 de la tarda a 8 del vespre amb sessió programades el 15 d'abril, 13 de maig, 17 de juny, 23 de setembre, 14 d'octubre, 18 de novembre i 16 de desembre. L'objectiu és crear un entorn de calma i diàleg per recuperar la mirada crítica a través de la lectura i la conversa. I dijous, dia gran per l'esport de Sant Sadurní, perquè comença la Copa del Rei d'hoquei patins, que enguany es celebra a la capital del Cava en motiu del 75è aniversari de la creació de la secció d'hoquei del Noia. Els quarts de final s'obriran dijous amb els enfrontaments entre Calafell i Reus Deportiu a 6:45 de la tarda i entre el Barça i el Noia Freixenet a 9:45 de la nit. Divendres serà el torn de l'Igualada contra el Voltregà a 7:00 i del Liceo davant l'Alcoi a 9:45 de la nit. Les semifinals es jugaran el dissabte, mentre que la final tindrà lloc el diumenge dia 22, en aquest cas de març, a 12:45 del migdia. Anem ara cap a Subirats, perquè divendres Sant Pau d'Ordal celebrarà la primera marxa exploratòria Mirada Feminista, una activitat oberta a tota la ciutadania per reflexionar col·lectivament sobre l'espai públic del municipi. La iniciativa proposa un recorregut pels carrers per analitzar-los amb perspectiva feminista i detectar espais insegurs, poc accessibles o susceptibles de millora, alhora que recull vivències, percepcions i propostes de la població. La marxa començarà a 6:00 de la tarda a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal i estarà conduïda per la cooperativa Doble Via. L'activitat s'emmarca en les accions impulsades per la regidoria de feminismes amb motiu del 8M Dia Internacional de les Dones. Pel que fa a Avinyonet del Penedès, avui estarà oberta de 4 de la tarda a 8 del vespre a l'oficina de sensibilització ambiental al local social d'Avinyó Nou per solucionar tots els dubtes en relació amb el nou sistema de contenidors intel·ligents del municipi, i dimecres, de 11:15 del matí a 1 del migdia, estarà disponible el bibliobús davant l'escola municipal. A Torrelavit, el casal de la gent gran acollirà avui a 4:45 de la tarda una xerrada informativa sobre el projecte GERA impulsat per l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. La sessió servirà per donar a conèixer aquesta iniciativa, que té com a objectiu afavorir que les persones grans puguin continuar vivint el seu entorn amb el màxim benestar i autonomia possibles. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. Pel que fa al municipi de Sant Pere de Riu de Bitges, l'edifici de les Escoles Velles acollirà aquest dijous, 19 de març, de 7 de la tarda a 8 del vespre, una nova sessió del Consell del Poble. La trobada és un espai de participació obert a la ciutadania per compartir informació municipal, debatre qüestions d'interès local i recollir aportacions del veïnat. I també a les Escoles Velles es durà a terme divendres de 7 de la tarda a 9 de la nit una taula rodona oberta a dones de totes les edats. Anem ara a Sant Quintí de Mediona perquè avui, de 3:45 a 8:15 de la tarda, hi haurà deixalleria mòbil al carrer Sol de la Vila, a Cal Maqueda, i Olesa de Bonesvalls destacar-vos que el municipi acollirà aquest estiu el seu primer camp de treball internacional per joves. El projecte Among Vineyards and Dry Stone Walls reunirà aquest estiu joves d'arreu del món a Olesa amb l'objectiu de treballar i conèixer l'entorn rural del municipi alpenedesenc. El camp de treball està promogut per l'Ajuntament, el grup de recerca Olesa Rural i Forest Horses, amb el suport de la Fundació Catalana de l'Esplai i la Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball Internacional de Catalunya.
Completem com anirà la setmana a l'Alt Penedès des de Canal 20 amb el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns, de 5 a 7, dins dels actes del Dia Internacional de la Dona, el Casal de la Gent Gran dels Monjos organitza un taller de dibuix i aquarela, a càrrec d'Analia. A les 5, a l'Espai de la Gent Gran de Sant Martí i Sarroca, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès organitza un taller participatiu per dones grans per posar en valor la trajectòria vital de les dones i assentar una base pel benestar personal i col·lectiu. Seguim a Sant Martí. A les 6, a la farmàcia Montsarro, el doctor Javier Ávila i la Júlia Padullés, gestora de projectes i comunicació, màrqueting i captació del fons de la Fundació Pasqual Maragall, ens ajudaran a entendre millor què és l'Alzheimer i com podem acompanyar i cuidar les persones que el pateixen. Es tractaran temes com reconèixer els primers signes, com evoluciona la malaltia i de quines eines podem ajudar en el dia a dia. També es posarà el focus en les persones cuidadores, la seva realitat i la importància de cuidar-se un mateix per poder cuidar millor els altres. A les cabanyes, dins del programa del 8M, s'estan fent un cicle de xerrades educatives per a famílies en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Escola La Cabana. A 6:15, la xerrada Límits respectuosos i sants entre els 9 i els 12 anys tractarà com establir límits clars i coherents segons l'etapa evolutiva, com comprendre i gestionar la frustració i les rebequeries i l'actitud de l'adult per gestionar casos com aquests. Dimarts, continuen els actes del Dia Internacional de la Dona a Santa Margarida i els Monjos. A 6:45, la biblioteca celebra la 4a edició de poesia en veu alta. Dimecres a les 5, a l'Espai Antistiana de la Ràpita, s'organitza un taller gratuït i adreçat a infants fins a I5, acompanyats d'una persona adulta. Cal inscripció prèvia fins al 17 de març per WhatsApp al 630 489 035. I a 6:45, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, al Molí del Foix es llegirà el conte del senyor Riu, activitat orientada a un públic familiar especialment indicat per infants fins a 7 anys. Reserva prèvia al telèfon 93 818 6928 o per correu electrònic a l'adreça molidelfoix@smmonjos.cat. I a les 7, al local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola, els Mossos d'Esquadra oferiran una xerrada informativa sobre consells de seguretat per als veïns i veïnes del municipi. Dijous, el Casal de la Dona, la Salzadera de Pacs, organitza la 8a trobada de puntaires. L'esdeveniment se celebrarà a la pista coberta alcalde Josep Soler a partir de les 10 del matí, en una jornada dedicada a posar en valor l'art de la punta de coixí i la tradició artesana del municipi. A 5:15, al Tangram dels Monjos, es farà un taller de creació d'espelmes a càrrec de Nuno. Cal inscripció prèvia per WhatsApp al 629 17 40 07 o de manera presencial. Divendres es presenta a les 7 a la biblioteca el llibre Molt més que una orquestra, de Jani Martí, amb la participació de la cantant Betina, Imma Pulido i Manel Güell. Dissabte, a les 11, la Biblioteca Neus Català i Pagesa de Sant Martí i Sarroca organitza una sessió de cinema infantil amb la projecció de la pel·lícula Yuku i la flor de l'Himalaya. El grup de joves de Sant Pere Molenta organitza una calçotada popular a la plaça Busquina. Començarà a les 12 amb un vermut i a les 2 calçotada. També a Olèrdola, concretament als jardins de Cabell Hill, es presentarà a les 12 el llibre El sepulcre oblidat, a càrrec del seu autor, Josep Tort Miralles. A les 11 i a les 12 s'organitzen dues visites guiades a l'església romànica de Sant Valentí de les Cabanyes i als seus murals medievals. A les 9, dins dels actes del Dia de la Dona, el taller d'assaig teatre representarà al centre l'obra Narrugalla, un ram de margarides, a cada nínxol de bruixa. Aquesta obra forma part del projecte 365 dones l'any, impulsat pel Teatre Nacional de Catalunya i el BORM, centre cultural i de memòria que reivindica les dones invisibilitzades al llarg de la història. I la Societat La Margallidoia dels Monjos organitza a 11:15 de la nit una nova sessió de ball de saló amb música a càrrec del duet Alma. Diumenge, a les 8, el grup Anem a Caminar organitza una caminada per l'antic terme de l'Albà, amb sortida des de l'aparcament del Mercat dels Monjos. A 9:45 tenim una altra caminada de Sant Miquel d'Olèrdola, en aquest cas solidària, per la recerca del càncer infantil. Les inscripcions per a la 8a edició de Caminem per tu, Pol, es poden fer a la web pulseidescandela.org. Castellet i la Gornal dona la benvinguda a la primavera amb música en directe en un entorn privilegiat per gaudir d'un matí festiu amb música i bon ambient. La regidora de Cultura organitza a les 12, amb la col·laboració de la Societat de Castellet, un vermut concert amb el grup Goat Milkshot. De 10 a 2, al Raval de Sant Martí, a la plaça Pau Casals de Santa Margarida dels Monjos, acolliran el Mercat d'Artesania i Brocanters. I a 11:15 i a les 12 es faran dues visites guiades al castell de Penyafort. A partir de 11:45, la Casa de Cultura Mascatarro es celebra el 5è Festival de Talent Femení. Després de les actuacions, presentació de l'associació Teixint Veus. I a 13:00, Pica Pica amenitzat per Pina Pintado i visita guiada a l'exposició Fills de Vida. I a 7:00, a la Societat La Margaridoia, tarda de teatre amb el grup La Sala, que representarà l'obra Confinat.
Com anirà la setmana al Baix Penedès? Ens ho explica tot seguit la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys i a cada mà. A les 6 de la tarda hi haurà Club de Lectura amb el llibre Sílvia Soler Corfort. Continuem amb més cosetes, i és que demà també, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys, hi haurà la roda de premsa de la presentació de la Diada a càrrec de Quarts Amunt, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i les colles castelleres participants, que són els castellers de Vilafranca, els de Terrassa i els nens del Vendrell. Pel que fa a divendres, a les 7 de la tarda i dins el Dia Mundial de la Poesia, a la Biblioteca Alfons Maseras es farà la lectura del poema Foc d'ocell, de Pla i Bonet, en diversos idiomes. I a 8:15 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa de Cultura, Somnis de Poeteses, espectacle poètic i musical a càrrec de Meritxell Puigdeval i Andrés Bastiani. El dissabte, a les 8 del matí, sortiran de la plaça de la Societat de la Torregassa per recuperar el camí del Pisol. Fan la crida de voluntaris i voluntàries per tornar a obrir un antic camí de la Torregassa. Cal portar guants, eines de desbrossar, esmorzar i beguda. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que demà, dins de la Setmana de la Poesia, 6:15 a la Biblioteca Municipal, hi haurà contes amb la col·leccionista de paraules i taller Fem un acròstic, a càrrec d'ateliers. Pel que fa divendres, a les 8, a la comprativa Menopausa, Viure sense regles, trencant mites, guanyant benestar, a càrrec de l'Helena Casadevall. Pel que fa a dissabte, a les 7 de la tarda, a l'Ermita de la Mare de Déu de l'Estrella, hi haurà missa jove. També a les 8, al centre, la mobilitat de l'immòbil de la companyia Nòmades. El diumenge hi haurà Natura i Territori. A les 9 del matí sortiran de la comprativa per fer una visita guiada al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Ferri i al celler de Cava Vives Ambrós. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que dijous de 5 a 9 de la nit al centre cívic es podrà donar sang. També el dijous a les 10 del matí al centre cívic hi haurà la xerrada de Cuidar-se també és decidir, com les voluntats anticipades t'ofereixen seguretat. Anirà a càrrec de la Núria Pitarch, treballadora social de l'ABS Penedès Interior. A l'Arbós, aquest diumenge, celebraran els Minyons de l'Arbós la seva tradicional calçotada popular, una de les cites socials més emblemàtiques de l'entitat i del calendari festiu local. La trobada tindrà lloc a les barbacoes de la urbanització Santa Llúcia a partir de la 1 del migdia. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que dijous hi haurà a les 4 el Cau de l'Oliva, manualitat infantil. I pel que fa a divendres, a les 7 a la nostra llar, hi haurà la sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Frontera. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que dimecres el Club de Lectura arriba amb el llibre del retrat de Dorian Gray d'Oscar Wilde. El dissabte, Dia Mundial de la Poesia, en un acte des de la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès. I el diumenge tindran lloc els tres toms que us ampliarem més abastament a l'agenda al detall. Marxem ara cap al moment, ja que aquest dissabte obren de forma extraordinària l'Ajuntament. Serà de 9 del matí a 1 del migdia. I anem ara cap al Vendrell, ja que divendres hi haurà mercat setmanal. També a les 4 de la tarda es farà el mural artístic Les Oblidades al carrer de Sant Xavier, que organitza el col·lectiu Creadores. Dissabte, 3 actes. Per una banda, mercat setmanal de Coma-ruga, com sempre. Després, a 12:15, a l'Auditori del Tívoli, hi haurà l'acte inaugural del Vendrell, capital de la Sardana. A 12:15 es farà la descoberta de la placa commemorativa a l'Ajuntament del Vendrell i a 5:15 de la tarda a la Rambla Vallada de Sardanes. Finalment, a les 8 de la tarda, al Teatre Àngel Guimerà es representarà l'obra Tarsius. Continuem a Calafell, ja que divendres a les 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris hi haurà la presentació de llibres de Marta Montero, L'alma d'Isaac i La llave de Maya. Pel que fa dissabte, a 12:15, al Museu Casa Barral, Dia Mundial de la Poesia, amb recital poètic i lectura de poemes a càrrec dels poetes Fe Ferrer Ferreter i Josep Lluís Bargalló, amb l'acompanyament musical de Núria Ferrer a la flauta. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que divendres a 16:45 de la tarda a l'Espai Jove faran el mural commemoratiu 8M per a joves.
I acabem, últims minuts, des de Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler per explicar què passarà. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Què passarà o el que no ha passat també explicarem. Per exemple, s'havia anunciat amb una visita que va fer el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, a Vilafranca fa uns 10 dies, que a partir d'avui, 16 de març, funcionarien ja els trens a la R4 sense aturar-se entre Sant Sadurní i Martorell, com estava funcionant fins ara, i de moment, pel que sabem, ni avui ni aquests propers dies, almenys aquesta setmana, encara no estarà solventat aquest problema que es va ocasionar amb l'accident, recordeu, del mes de gener a Gelida, i per tant continuen encara el servei de busos entre Sant Sadurní i Martorell, Martorell-Sant Sadurní, per circular per la R4. Dit això, demà, per exemple, sí que podem explicar-vos que es presentarà l'inici de les obres d'urbanització de l'àmbit eix de la via 1. Serà l'alcalde de Vilafranca que cita els mitjans de comunicació demà al migdia per donar-nos detalls d'aquestes obres d'urbanització de l'àmbit de l'eix de la via corresponents a l'aparcament de l'àrea d'infants del Parquet entre la prolongació del carrer Josep Tarradellas i l'avinguda Lluís Companys. Així doncs, demà ens explicaran com comencen aquestes obres que són importants per Vilafranca. I també demà recordar que en el Mercat de la Pelegrina, al barri de l'Espirall, hi haurà ja les parades de venda de palmes i palmons artesanals, ornamentacions i altres elements tradicionals vegetals de Pasqua, perquè ens estem acostant mica en mica doncs, a la Setmana Santa. D'altra banda, aquest dimarts hi ha ple, sessió de ple ordinari a l'Ajuntament de Vilafranca. Serà, pel que el sabem, el darrer ple que es reunirà en el Saló de Sessions del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, perquè les obres del ple, del Saló de Plens de l'Ajuntament, ja estan finalitzades gairebé, i per tant el mes vinent ja es podran celebrar els plens doncs, en el consistori habitualment, com es feia habitualment. Serà doncs una retransmissió que oferirem en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió d'aquesta sessió plenària que es reuneix demà a les 6 de la tarda. Dimecres, entre altres aspectes, cal dir que s'ofereix un acte a l'entorn del 8 de març a Vilafranca, en aquest cas serà l'Escorxador a partir de les 7 de la tarda, amb la conversa Quan el cos parla, dones, edat i literatura, amb la participació de les escriptores Anna Freixas i Ferrer i també Gemma Ruiz i Palà, moderada per Laia Santís, que és mestra educadora i prescriptora de llibres. Tot plegat serà, com dèiem, aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca. També, en relació justament als actes del 8 de març a Vilafranca, que s'han dut a terme aquests darrers dies, una darrera activitat tindrà lloc el dissabte, en aquest cas serà a les 6 de la tarda, amb la projecció de la pel·lícula La casa en flames, que es farà a l'Associació de Veïns del Molí d'en Rovira. Serà, com dèiem, el darrer acte vinculat al 8 de març d'aquest any a Vilafranca del Penedès. També podem parlar de més activitat cultural aquests dies, i entre d'altres, esportiva també, perquè el cap de setmana, diumenge concretament, es fa la final nacional de cross de jocs esportius escolars que té lloc a Vilafranca del Penedès durant tot el diumenge del matí a la zona esportiva.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Gelida impulsa la campanya Suma't al civisme, estima Gelida, per fomentar bones pràctiques al carrer. L'Ajuntament de Gelida ha posat en marxa la campanya de civisme Suma't al civisme, estima Gelida, amb l'objectiu de promoure actituds responsables entre la ciutadania i millorar la convivència i la neteja als espais públics del municipi. La iniciativa inclou accions de sensibilització sobre l'ús correcte de les papereres, la recollida d'excrements de gossos, el reciclatge i la gestió dels residus voluminosos. Per fer arribar aquests missatges, s'han instal·lat banderoles, cartells, pancartes i vinils informatius en diferents punts del poble. Entre les mesures destacades s'han col·locat avisos a les papereres per evitar que s'utilitzin com a contenidors d'escombraries, recordant que el mal ús pot comportar sancions de fins a 750 euros segons l'ordenança municipal. També s'han instal·lat plaques amb el missatge «Neteja el que el gos embruta» i es repartiran cantimplores per diluir els orins dels gossos amb aigua, disponibles als centres veterinaris i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. La campanya també promou la correcta separació dels residus amb la distribució de lots de bosses per a les llars i recorda el funcionament del servei setmanal de recollida de trastos vells que només es poden deixar al carrer els dilluns de 8 del vespre a 6 del matí. Balanç positiu en els serveis sanitaris al municipi del Castellví de la Marca. Dimecres, l'alcalde de Castellví de la Marca, Eliseu Alegre, i la regidora de Salut, Núria Arnau, es van reunir amb la gerent de la Regió Sanitària Penedès, Alba Brugués, en una trobada centrada en la situació i les perspectives dels serveis sanitaris al municipi. Durant la reunió es va valorar de manera positiva l'ampliació dels horaris d'atenció del consultori mèdic local, així com la gestió de la persona administrativa que dona suport al servei. A més, la trobada també va servir per compartir diferents qüestions relacionades amb la salut comunitària. En aquest sentit, es van abordar iniciatives de prevenció impulsades per l'Institut Català de la Salut i CatSalut, que busquen reforçar la promoció de la salut mitjançant nous recursos socials i programes específics. Entre les accions destacades també es va posar en valor la continuïtat d'iniciatives ja consolidades al municipi, com la Setmana de la Salut de Castellví de la Marca, una proposta que contribueix a fomentar hàbits saludables entre la població. L'Institut Mirall Fontanals guanya 3 premis a la 17a edició del concurs Reimagina't. L'alumnat de l'Institut Mirall Fontanals de Vilafranca ha estat un dels protagonistes de la cloenda del 17è concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme, celebrada el dimecres passat a la tarda. El centre ha obtingut 3 premis en diferents categories d'aquest certamen audiovisual adreçat a joves del municipi que formen part de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, com és el cas de Vilafranca. Els treballs guardonats del centre han estat La Travessa, premiat en la categoria de 14 a 16 anys, i Tortugues i Entre dues vores, reconeguts en la categoria de 16 a 18 anys. El concurs promou la creació de vídeos que qüestionin els estereotips de gènere i fomentin una mirada crítica i igualitària entre el jovent. En aquesta edició, els treballs havien de tractar el tema de les migracions. I Sant Jaume dels Domenys celebrarà el Dia Mundial de la Poesia. Sant Jaume dels Domenys se sumarà un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Poesia amb un acte que tindrà lloc el divendres 20 de març a les 7 del vespre a la Biblioteca Municipal Alfons Maseras. La celebració començarà amb la lectura del poema Foc d'ocell, de Blai Bonet, que es llegirà en diversos idiomes, seguint la proposta impulsada arreu del país amb motiu d'aquesta jornada. Tot seguit, a 8:15 del vespre, la programació continuarà a la sala d'actes de la Casa de Cultura amb Somnis de poetesses, un espectacle poètic i musical a càrrec de Meritxell Puigdevall i Andrés Bastiani. La proposta combina poesia i música amb peces vinculades a autores com Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Maria Mercè Marçal o Joana Raspall, entre d'altres.
Penedès en xarxa. Els esports.
Som dilluns, doncs toca esports al Penedès en xarxa i arrencarem repassant partits i resultats d'aquest cap de setmana de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
El Noia Freixenet va empatar 4-4 a la pista del líder de la competició, el Liceo, en un partit, podríem dir, molt físic i amb constants alternatives al marcador. Els sadurninencs es van avançar ben aviat amb un gol de Toni Salvador, però el Liceo va reaccionar ràpidament i va capgirar el marcador. Tot i això, el Noia no va baixar el ritme i amb gols de Jan Cortielles i Costa va tornar a posar-se per davant abans del descans. A la segona part, el conjunt sadurninenc va saber controlar el joc del líder durant bona part del duel i va ampliar l'avantatge amb el 2-4 de David Jalma al minut 40. En el tram final, però, el Liceo va reaccionar amb gols de César Carballeira i Nuno Paiva, que va establir l'empat definitiu. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo, fent la valoració d'aquest empat 4-4.
Bueno, la valoración del partido, pues bueno, pues al final venir a una pista tan complicada con un club tan emblemático como el Liceo y sacar algo positivo, en este caso un punto, pues creo que es para estar muy contentos. Los jugadores han hecho un gran esfuerzo, han llevado a la perfección el plan de partido que tocaba. Y bueno, ya hemos llegado al final con ventaja y se te queda ese sabor agridulce de no haber podido aguantar ahí el resultado. Jugamos contra un equipazo que si analiza la temporada que está haciendo es espectacular. Tan solo ha perdido un partido en lo que va de liga. Pues bueno, más en frío, pues creo que el sabor este agridulce que tenemos, pues al final sacaremos todo lo positivo y estaremos contentos. Punto negativo, bueno, pues la incidencia que ha sufrido Pablo Nájera. Esperemos que pueda recuperarse y pueda ayudarnos la semana que viene en Copa.
Amb aquest resultat, el Noia Freixenet suma un punt en una de les pistes més exigents de l'Hockey Lliga, mantenint la sisena posició a 3 punts de la quarta, ocupada ara mateix pel Reus, i també amb bones sensacions abans d'afrontar, com comentava Carlos Cortijo, els quarts de final de la Copa del Rei contra el Barça aquest dijous. Una Copa del Rei d'hoquei patins que enguany es celebra precisament a Sant Sadurní, amb motiu també del 75è aniversari de la creació de la secció d'hoquei del Noia. Els quarts de final s'obriran dijous amb els enfrontaments entre Calafell i Reus a 1:15 de la tarda i entre el Barça i el Noia a 8:45 de la nit. Divendres, dia 20, serà el torn de l'Igualada contra el Voltregà a 7 de la tarda i del Liceo davant l'Alcoi a 9:45 de la nit. Les semifinals es jugaran dissabte a 6:45 i a 9:15, mentre que la final tindrà lloc diumenge a 11:45 del migdia al pavelló de l'Ateneu. I nosaltres que tornem a parlar-vos d'aquesta jornada de l'Hockey Lliga d'aquest passat cap de setmana, parlem ara del Calafell perquè empatava 5 contra el Caldes el Joan Hurtó i la crònica ens l'acosta des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meroño.
El duel entre el Calafell i el Caldes va deixar un partit vibrant amb molts gols i amb dues parts molt diferenciades, en què el conjunt ballesà va acabar capgirant un marcador que havia estat molt favorable als del Baix Penedès. El partit va començar amb molta intensitat i amb els dos equips buscant porteria des dels primers minuts. Va ser el Caldes qui va colpejar primer a la recta final de la primera part. Lluc Vilacruells va avançar els visitants amb el 0-1 després d'una bona acció ofensiva. La resposta del Calafell no es va fer esperar. Els locals van anar guanyant presència ofensiva i al minut 17 de la primera meitat, Jerónimo García va establir l'empat a 1. A partir d'aquí, el conjunt penedesenc va viure els seus millors minuts. Biel Pujades va capgirar el marcador amb el 2-1 i poc després Quim Gavarró va ampliar l'avantatge fins al 3-1, resultat que es va arribar al descans. A l'inici de la segona part del Calafell encara va ampliar la diferència. Joan Pujalte va transformar una falta directa que va significar el 4-1. Però el Caldes no es va rendir. Els visitants van reaccionar amb determinació i van començar a retallar distàncies. Lluc Vila, també des d'una falta directa, va marcar el 4-2 i va tornar a obrir el partit. A partir d'aquí va aparèixer la figura de Marc Sanón, gran protagonista del tram final. El jugador del Caldes va liderar la remuntada amb 3 gols consecutius. Primer va fer el 4-3, després va empatar el partit i finalment va culminar la remuntada situant el 5-4 al marcador. El Calafell encara va reaccionar i Sergi Folguera va aconseguir el 5-5, mantenint el duel totalment obert en els minuts finals, que van ser molt intensos i marcats per les faltes i les accions a pilota aturada. Tot i l'esforç dels del Baix Penedès, el partit va deixar una gran reacció del Caldes, que va demostrar molt caràcter en una segona part del nivell. Després d'aquest partit, el Calafell, la menorquina, es queda amb 41 punts a la classificació. Escoltem ara les declaracions del Guillem Cabestany.
Ara mateix és difícil fer una reflexió de lo que ha passat al partit coherent o freda. Penso que hem fet 30 minuts més que bons. Bé, els dos primers ja han sigut en la línia del tram final, amb molts errors, però després penso que hem aconseguit agafar el ritme de partit, hem aconseguit dominar el partit, ser intensos, córrer les contres, fer que passés el que volíem que passés, construint els atacs amb certa comoditat, i això ens ha portat al 5-1. A partir del 5-1, la veritat és que el que ha passat és no es pot permetre. Com a responsable em sento inclús avergonyit. És un dia per estar molt emprenyats amb l'equip, del primer a l'últim, i evidentment jo com a responsable. Però guanyant 5-1, no podem tenir actituds infantils dintre de la pista com les que hem tingut. Per molt injusticiats que ens puguem sentir en certs moments, els jugadors dins la pista, per accions, pel que sigui. Podem cometre un error, però no deixar de jugar, deixar de lluitar, deixar de patir, deixar de ser humil. L'humilitat ens ha portat fins a dia d'avui amb una bona posició a la classificació, a la Final Four de la CERS, a ser caps de sèrie a la Copa del Rei. La falta d'humilitat ara mateix ens pot condemnar a no ser quarts a la Lliga, anar el següent dijous als quarts de final de la Copa amb un estat d'ànim que no ens mereixíem, però ara sí, després del tram final de partit, i s'ha complicat una mica tot. Veurem ara quin grau de maduresa pot tenir aquest vestuari davant d'aquests últims 12-15 minuts que hem fet patètics, i si som capaços de recuperar la humilitat que ens havia portat a fer molts bons partits, a fer vibrar la gent, i no a la imatge que hem donat avui. Per tant, per la nostra part intentarem donar-li la volta, evidentment, i dijous tenim un repte motivant i complicat, però motivant, i segur que d'aquí a dijous hem de canviar i canviarem l'estat d'ànim de l'equip. Ara mateix toca reflexionar i pensar en com hem de ser, com ens hem de comportar per poder ser un equip competitiu.
Pel que fa al pròxim compromís, el conjunt penedesenc tornarà a la competició el diumenge 29 de març a les 8 del vespre, quan visitarà la pista del Pons Lleida en un nou partit de Lliga que es preveu exigent.
I la Lourdes també ens acosta, en aquest cas, la crònica de la derrota del Vendrell per 3-6 davant l'Alcobendas en la jornada 16 de l'Hockey Lliga Plata Sud.
Doncs així és, nova derrota. És que el 2021 l'Alcobendas va fer baixar el Vendrell de l'Hockey Lliga en un play-off fatídic. 5 anys després d'aquella última visita al conjunt madrileny, ha tornat a fer passar una mala tarda als Ochis Negres i es va imposar per 3-6 el dissabte al pavelló Quim Tomàs. Una derrota que complica les opcions dels jugadors de Toni Porta de lluitar precisament per tornar a la màxima categoria. Joan Borrego posava per davant el Vendrell, però Pol Cabré marcava l'1-1 amb el qual s'arribaria al descans. Només començar la segona part, Aldo Velasco tornava a avançar els vendrellencs, però un doblet de Guillem Montserrat permetia als madrilenys posar-se per primer cop per sobre en el marcador. Marc Palau aprofitava un penal per marcar el 3-3, però aleshores una blava innocent a John per entrar abans d'hora. En un canvi, concedia una superioritat a l'Alcobendas, que Alonso Martín aprofitava per tornar a avançar els visitants. El mateix Martín tornava a aparèixer per augmentar l'avantatge, i tot i que Porta apostava en l'últim minut pel 5-4, Enric Casanovas marcava porteria buida per sentenciar amb la sirena Diana madrilenya. Escoltem les declaracions de l'entrenador Toni Porta.
Bé, la veritat és que fotut, perquè no esperàvem la derrota, i tot i que la Coenda és un bon equip, hem aconseguit posar-nos per davant dues vegades i no hem sabut tancar el partit i al final en un minut li donen la volta, ens hem tornat a refer. Gràcies a un penal ens hem posat 3-3 i amb el 3-3 bueno, ha passat el que reflexa una mica el partit. Una jugada desgraciada, al final al fer un canvi un jugador ha entrat abans d'hora, que és una cosa que no passa mai. L'àrbit ho ha vist, ha tret targeta blava i amb la inferioritat, quan ja recuperàvem el jugador, quedaven 6 segons, han fet el 3-4. Ja quedaven 4 o 5 minuts, ho hem intentat de totes maneres, però només servia la victòria i això també ha jugat en contra nostra. Però bé, al final, la veritat és que l'Alcomendra ha fet un molt bon partit i s'ha decidit per detalls i es pot dir que s'ha merescut la victòria. I nosaltres, bueno, se'ns posa ara molt difícil, però mentre hi hagi vida i una esperança i seguirem fins al final apurant totes les opcions. Queden 6 partits i no tenim marge d'error. Avui era molt important per nosaltres per acostar-nos a dalt, perquè hi ha enfrontaments directes dels que ens anaven al davant, però bueno, no ha pogut ser. Una llàstima.
Ara la competició s'atura per la Copa del Rei i Setmana Santa i, per tant, la pròxima cita serà ja el dissabte 11 d'abril a 8:45 de la nit a la pista del líder, el Cimer Igualada B.
S'incorpora ara des de Ràdio Vilafranca l'Eric Guijarro per explicar-nos la derrota del Patí Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, doncs així és. El Patí Vilafranca que va caure per 1-3 en la visita del líder de la categoria a la poliesportiva. Un partit que començava realment molt de cara pels locals. L'Igualada B es situava amb 2 gols d'avantatge quan encara quedaven molt de temps per arribar al descans. Gol d'Àlex Cardil als 2 minuts. I al 12, Biel Llanes feia aquest segon gol. El Vilafranca ho seguia intentant. De fet, en la primera part no se li poden fer molts retrets a l'equip de Sito Expósito, que fins i tot va aconseguir retallar diferències amb l'1-2 a 4 minuts pel descans. Gol de Aleix Ordóñez de falta directa. Però la realitat és que l'Igualada B va gaudir de més efectivitat i a 1:44 per la mitja part, també a bola aturada amb una directa, transformada per Biel Llanes, feia l'1-3. Els vilafranquins ho van seguir intentant, però a la segona part el marcador ja no es va tornar a moure. Començava el segon temps amb un penal a favor del Vilafranca, al primer minut i mig de joc, un penal que no va poder aprofitar Roger Martí. I a partir d'aquí, doncs, una segona part una mica més ensupida i en què l'Igualada va aconseguir mantenir el resultat. El Vilafranca no va deixar d'intentar, cal remarcar això, però la realitat és que no ho va poder aconseguir. Ja a les acaballes, nova oportunitat, a bola aturada, una directa errada per Aleix Ordóñez, que hagués pogut suposar el 2-3 i poder entrar en la lluita pels punts. No va poder ser, es consumava la derrota i al final aquestes eren les valoracions del tècnic Sito Expósito.
Doncs vinga, amb Sito Expósito, bé, Sito, dèiem al començar el partit. Era un partit important, perquè venia el primer i una derrota, al final, se'ns escapa a la primera posició, són 11 punts, el Palafrugell estava guanyant, queda un minut, si empata ens aniria de conya. El partit, la primera part amb el Gomán ens ha agradat, un partit intens, cos a cos, molt de contacte, bé, ja sabem com juga la Igualada, no? Amb molt de contacte, amb molta força, no? Però a Vilafranca ens ha agradat. La segona part no ens ha agradat tant ja. Ara bé, dit això, quina llàstima que dos gols que ells ens fan en dues mitja vedades en defensa i a partir d'aquí viuen molt de renda. A Vilafranca li costa.
A veure, primer m'has preguntat moltes coses. El partit era un partit molt important. Si nosaltres volíem aspirar a la primera plaça, ara realment és un objectiu pràcticament impossible, però nosaltres hem de treballar per mantenir la segona o passi el que passi amb el Palafrugell, la resta d'equips, que possiblement s'hi sumi algun més. I l'Igualada, doncs, creuar els dits i que s'equivoquin moltíssim, i si no, doncs, quedaran primers i ja està. En segon lloc, l'Igualada és molt intens, no? L'Igualada és molt dur i juga fora del reglament. Això és el que diuen tots els equips de l'Hockey Lliga, és el que diem tots els equips de l'Hockey Pata, que juguem amb l'Igualada. Que han aconseguit un punt d'arbitratge que, bueno, com que juguem així, doncs, bé, l'àrbitre ara mateix m'ha dit que el nivell el posem als equips. I jo crec que hi ha un reglament per respectar. Respecte a la segona pregunta. A la tercera pregunta, sabíem que una era una falta ensejada, que sabíem que la feien, l'altra, bé, juguen molt bé per darrere la porteria, també sabíem que ho feien, però realment l'Igualada ho fa molt bé. No estan aquí per casualitat, no estan tan sobrats en una lliga tan igualada per casualitat, tenen jugadors de moltíssim talent i han aconseguit trobar un ritme de joc i una dinàmica que sempre es posen per davant, sempre guanyen, ho aguanten tot. Jo crec que el Vilafranca ho hem intentat, la primera part hem intentat imposar el nostre joc, el marcador ens ha penalitzat, però bé, ho hem intentat amb molt ordre. La segona part, que us ha agradat menys, sí, a mi també, ve una mica forçat per la situació. Hi ha un equip que es dedica a matar el partit, tal com dius tu, nosaltres l'hem d'anar a buscar, i són dues situacions completament contradictòries que ens han pujat tot molt cost amunt. La pilota parada que ens hagués anat a favor, ens hagués donat alguna opció d'acostar-nos, possiblement hagués canviat, però no ha sigut així. L'Igualada és mereixer de la victòria, més enllà de tot el que t'he dit, amunt i avall. Però a Vilafranca hem de continuar el nostre camí i anar a buscar la segona plaça, si és la que tenim a tiro.
Vinga, doncs, a continuar.
Gràcies. Moltes gràcies.
Doncs repassem els resultats de la jornada 16 a La Plata, el que ja comentàvem, el Vendrell 3, el Covendas 6, aquest Vilafranca 3, aquest Vilafranca 1, Igualada B 3, la resta de la jornada, Sporting Alcoi 2, Girona 4, Vendrell 3, el Covendas 6, Alcorcón 3, Congrés 5, Vilafranca 1, Igualada B 3, Palafrugell 5, Espanyol 4 i Barça Atlètic 5, Olot 2. Ara sí. Per tant, anem amb la classificació actualitzada a la jornada 16, amb l'Igualada B líder amb 39 punts, el Palafrugell segon amb 34, el Barça Atlètic tercer amb 30 i en quarta posició, molt lluny ja de la primera plaça, a 10 punts trobem el Patí Vilafranca amb 29, amb un marge força important de 5 punts respecte a l'Espanyol, ja a partir d'aquí el Covendas i Vendrell amb 23. Propera jornada, doncs ja no serà fins a l'11 d'abril. Ara una llarga aturada de pràcticament un mes sense competició pels equips de La Plata. El Vilafranca tornarà a la competició a la pista del Congrés i el Vendrell visitarà les Comes d'Igualada.
El Futbol Club Vilafranca va empatar. Explica'ns.
Doncs anem amb la Lliga Elit i un Vilafranca que es refeia de la dura golejada de la setmana anterior, d'aquell 2-7, i empatava a 0 a la Verneda contra el Júpiter. Un gran partit de l'equip, un gran exercici de l'equip en defensa i sobretot mostrant una gran reacció després de la desfeta de fa 7 dies. Un punt en un camp complicat contra un rival directe amb el qual el Vilafranca guanya a la baraix particular. Anem a escoltar les paraules d'Ivan Moreno.
Suposo, Ivan, que una mica més content que en les darreres jornades, no?
Venint d'on veníem, era fàcil estar una mica més content. Hem competit, no? Un dels objectius que ens havíem marcat avui, i que és una cosa que passa a primera divisió, a primera federació, a èlit i a infantils, és que tu has de guanyar duels. I a partir de guanyar duels és més fàcil, no?, que el partit el puguis competir. I avui hem competit molt bé, és veritat que no hem estat molt, molt fins amb la pilota al peu a l'hora d'enllaçar diferents passades per poder arribar a dalt amb certa claretat. Sí, però així com l'altre dia marxo molt emprenyat i decebut amb el comportament de tots, inclús el meu, avui no. Avui cap retreta pels jugadors, ja els he dit gràcies. A més, gent que ha acabat molt cansada, que potser per això ens ha faltat una mica de precisió a nivell tècnic, però bueno, aquest és el camí. A partir de guanyar duels, doncs un dia tindrem una mica més de finura en els peus i ens permetrà intentar crear més ocasions, però bueno, hem defensat bé perquè les han tingut ells, bueno, és la falta, són de situacions de pilota aturada que durant el partit tot el seu joc directe, que ho fan molt bé, l'hem tingut bastant controlat.
Sí, com deies, el Júpiter ha plantejat un partit de duels directes, d'enviar pilotes a l'àrea, suposo que d'aquí s'entén que hagis apostat per Marc González, que ha fet un molt bon partit, suposo que ho comparteixes, també Lluís, que s'han interposat en molts duels, avui descans per Eric Hill.
Sí, el Marc venia entrenant molt bé, el Marc venia entrenant molt bé i després d'una derrota com l'altre dia tu has de fer canvis. Tu has de fer canvis per intentar, no?, posar aquells jugadors que estan entrenant molt bé i que Marc ja havia jugat molt bé a Sant Mauro de lateral, tot i que l'altre dia no va estar encertat, a donar-li la possibilitat de la seva posició, no?, a veure què tal. I avui ha complert, ha tingut un partit, doncs això, amb un davanter d'ells, el Dani, que és una peça important, que baixa pilotes, que les prolonga, però en aquest sentit, tant ell com el Lluís, que si fa el que ha de fer, ho sap fer molt bé. Bueno, aquest és el camí que han de tenir tots dos per, si ells ho fan bé, és més fàcil mantenir la porteria a zero.
Doncs el Vilafranca que ha de seguir lluitant, ho ha de seguir provant en les 8 jornades que queden per intentar assegurar la permanència a la categoria. L'equip, tot i l'empat a la Verneda, segueix en posicions de descens, ara mateix tercer per la cua, a 2 punts de la salvació, que precisament marca el rival d'aquest passat diumenge, el Júpiter. Proper rival, el Sabadell B, aquest diumenge a les 12 del migdia, un rival que ve en plena ratxa, ha fet el salt fins a la 6a posició, es troba ja en zona de play-off, per tant, un partit marcat al calendari en què caldrà estar ben atents a un Sabadell B també molt reforçat respecte a la primera volta i que ara sembla que ha trobat els resultats. El Vilafranca intentarà retrobar-se amb la seva afició amb un triomf.
Gràcies, Eric Guijarro. Bona setmana.
Que vagi molt bé.
Us deixem amb un parell de minuts de publicitat, el butlletí de notícies de les 10 i un cop actualitzats ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa a les 10 i 6 explicant aquesta iniciativa que s'està gestant a Sant Martí Sarroca on volen fer un rècord de dictat. I tant és si el fas bé o si el fas malament. Ens ho explicarà el director de la Biblioteca Martinenca Neus Català, el Miquel Forns, d'aquí uns minuts.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.